considera que no passarà això. I jo crec que seguirem, o sigui, el xiclet del Mundial el seguirem mastegant, tot i que és d'aquells durs que hi ha amenaça d'entrar-te dins de la càries i fer-te encara més mal la boca.
Va debutar un jugador de l'USAP, no?, amb la selecció francesa, Cugat.
Oh, sí, aquest és el...
Un jugador, per dir-ho d'alguna manera, perquè un autèntic animal, vull dir, una bèstia humana.
Un rinoceront fet home, sí.
Per favor.
Pozzolo Tuilagi, 149 quilos, diu, segona línia, més enllà de que fem conyes o no, hòstia, com a... Juga a l'USAP, a part està renovat, que això és un petit miracle per l'USAP, o sigui, se suposa que jugarà 2 anys més a Perpinyà, fill de Henri Tuilagi, que havia estat campió de la Lliga amb USAP, per tant, fet a Perpinyà, per tant, jo li dono directament el títol de català, per mi és tan català com nosaltres, i a part, nebot de Manu Tuilagi, és a dir, els Tuilagi, que van repartits per tot arreu, menys per la seva Samoa natal, però té bon gènere i és una bona, és un bon diamant en brut, que en aquest cas l'expressió no acaba de ser afortunada, però ja l'entereu, és un bon diamant en brut que quan es poleixi donarà, ja està fent disfrutar la gent de Perpinyà, i jo espero que aquestes 6 nacions faci disfrutar tothom que es mira aquesta competició.
Si tu li dones el carnet de català, per nosaltres és el nostre Jordi Pujol, vull dir que el carnet de català donat pel debutant.
Es diu Pozzolo Tuilagi. Per poc que li canvis a Pozzolo, ja pot ser de la per diagonal, vull dir que...
Segurament sí. L'MVP d'aquesta victòria irlandesa, per qui va?
Doncs per Joe McCarthy, un d'aquests no debutants, perquè ja havia jugat, debutava als 6 nacions, perdó, no amb Irlanda, 22 anys, segona línia, jo crec que va ser... Bueno, de fet, li van donar també el Man of the Match, la televisió li va donar un constant corcó per la defensa francesa, amb 22 anys, nascut a Nova York, de pares irlandesos, després va tornar a Irlanda ja als 3 anys, i va deixar assegut, per exemple, a Jim Ryan, que és un... vindria a ser com un... no un intocable, però sí un tòtem de la davantera irlandesa dels últims anys, i el que dèiem és com la demostració que el sistema irlandès de rugby funciona molt bé.
Això divendres. Ahir dissabte vam estar a punt tots de sopar pizza amb victòria italiana sobre Anglaterra, però al final els anglesos van salvar el triomf a Roma.
Això dic jo, que són el Madrid. És que no, sempre guanyen.
24-27, però van patir durant molts minuts, eh?
Van patir durant molts minuts en un partit molt interessant, perquè es van veure coses noves, tant per part d'Itàlia com, per sent justos, també per part d'Anglaterra. És a dir, no van veure l'Anglaterra rònega, rància i robòtica del Mundial, sinó que Anglaterra va proposar bastant joc. A mi em va agradar bastant Anglaterra. Potser tinc el síndrome d'Estocolm, però em va agradar prou. I Itàlia, sobretot, va millorar molt en el que li ha mancat més i el que li és més difícil en aquestes 6 nacions competir i guanyar partits, que és la defensa. L'aspecte defensiu d'Itàlia és el que sempre, a partir del minut 60, es trenca, i llavors tot el bon paper que ha fet durant una hora de partit se li va a Norris, perquè defensivament no aguanta el ritme físic, sobretot. I en canvi ahir vam veure una Itàlia que va aguantar tot el partit defensivament prou bé a Anglaterra. I fins i tot li va negar assajos de molt als anglesos des de secada lateral, en els agrupaments, que històricament Anglaterra sempre li ha fet moltes marques així. Itàlia, de fet, a la mitja part va marxar per davant, 17-14, amb 2 marques precioses. És a dir, val la pena mirar-se el resum de l'Itàlia a Anglaterra només per veure els 2 primers assajos italians, perquè són magnífics. I a la segona part sí que a partir del minut 30 Anglaterra comença a agafar ja una mica més el timó del partit i es posa 17-27, i al final de tot Monti Ioane fa un assaig de boig total i com a mínim li dona el bonus defensiu a Itàlia, que hagués pogut guanyar. El que passa que Itàlia té un problema, és que ha de ser tan efectiva per poder guanyar aquests partits, que per una nació de rugbi més petita és difícil.
Però cada vegada més a prop, Cugat.
Sí, de fet, Tomàs Valen, que és un dels destacats del partit, falla un cop de càstig, que són 3 punts, que en aquest cas, per com acaba el partit, hagués acabat donant l'empat a Itàlia. I sí, estan molt a prop. Per mi també és veritat que Anglaterra jo crec que és bastant dominadora al tram final del partit, i jo, posant-me amb els ulls anglesos, que és molt posar-me, és fer un esforç important, Jo trobo bastant impropi de la selecció anglesa que amb el temps, complert als 80 i en pilota per intentar buscar un altre assaig, acabin obsequiant l'ovalada en els italians que acaben acostant-se amb aquest assaig que comentava de Montijoan. D'Anglaterra també comentar que al mig de melé Alex Mitchell hi va fer un d'aquells assajos que els mitjos de melé fan un cop cada 3 anys però que permeten que la gent s'hi fixi. Ja n'havíem parlat al Mundial i crec que és un mig de melé interessantíssim, el nou d'Anglaterra, i ahir ho va tornar a dominar bé. I a partir d'aquí, si els italians, hòstia, tenim unes ganes que ens vagi bé, però sembla que sempre vingui la dietista de torn a dir no pot sopar pasta, que és dolent per la salut, però tenim unes ganes de sopar pasta que veurem, perquè l'any passat van estar a punt de guanyar França en el primer partit a casa i aquest any han estat a punt de guanyar Anglaterra en el primer partit a casa. Per tant, tard o d'hora el Guli li explotarà la bomba italiana i llavors hi haurà baixes.
A veure quin dia sopem macarrons en aquest 6 Nacions. Quina dada ens deixa la victòria anglesa?
Doncs aquests 3 punts de diferència són la vegada que més a prop ha estat Itàlia de guanyar Anglaterra, que no l'ha guanyat mai. I per tant, aquests 3 puntets, que hagués pogut ser un empat, que hagués sigut també doncs, històric, evidentment, doncs són el gairebé més a prop de la història italiana.
I l'MVP qui li dones?
Doncs a Maro Itoje, el segona línia, que jo crec que no sé, deu haver tingut algun problema amb italians en el passat, perquè realment els amarga la vida a cada partit. Maro Itoje els fa la vida impossible a tota la defensa italiana, els hi roba les tuixes, els imbruta els racks, vull dir que molt bon partit del segona línia anglès.
Doncs per Maro Itoje, aquest MVP d'aquesta jornada, d'aquesta primera jornada, d'aquesta victòria anglesa finalment a l'Olímpic de Roma. I també ahir, victòria escocesa a Gales. Ave Maria,
ep,
ja hi som. Ja hi som. David Bisbal, vull dir, ja estem arribant a uns nivells. Per què David Bisbal per la victòria 26-27 d'Escòcia ahir a Gales?
Perquè l'última vegada que Escòcia va guanyar a Gales, aquesta cançó acabava de sortir al mercat. Ho estava patant per tota la península ibèrica i per Llatinoamèrica.
Doncs fa temps d'això, eh?
22 anys, concretament.
22 anys.
22 anys. I quan això va passar, fa 22 anys...
Molló ho recorda perfectament. No la victòria d'escocesa, sinó l'Ave Maria de David Bisbal.
El triomf és el 2000 i al cap d'un any surten els discos, els primers discos d'aquella gent.
Per sort de tots.
Per sort,
home, aquesta l'has ballada una vegada.
Encara que no ho recordis.
No dissimuli.
Algun cop haurà sonat al plataforma. Però,
encara que no ho recordis, segur que... segur que sí. Darrera victòria, per tant, escocesa a Gales del 2002.
Exacte, i quan això va passar, l'entrenador escocès, Gregor Townsend, estava jugant i el capità de Gales no havia nascut. És a dir, el capità de Gales d'ahir, David Jenkins, quan l'última vegada que Escòcia havia guanyat a Cardiff, ni tan sols havia nascut. Per tant, jornada, com a mínim al Millennium, jornada històrica per Escòcia.
Clar, ahir això, si no tinc mal entès, anava 0-27.
Sí.
0-27. I va acabar 26-27. Vull dir que vam estar a punt de no fer sonar David Bisbal avui a la secció.
No, exacte, no sé què hagués sonat el Riqui Mdamosa. Sí, sí, de fet, estàvem al Cugat i jo junts veient el partit, i clar, anava 0-27, i el que es comentava allà on estàvem era, ostres, quina tova li està caient, atenció que no arribin a 40-50 punts els escocesos, i en 20 minuts d'aquest 0-27, amb Escòcia passejant-se, jugant molt bé, i no entens què passa, hi ha una desconnexió grupal, una baixada de tensió de tots els jugadors, que en qualsevol esport és imperdonable, però en el rugby encara més, perquè és un esport molt físic. Doncs desconnecten tots i en 20 minuts Gales li fa 4 marques. És increïble. O sigui, un equip en un moment és d'una manera i al cap d'un segon és d'una altra. És que Escòcia és impressionant.
És que a més va haver-hi marge a Cugat per acabar de completar la remuntada, perquè el 26-27, que encara deuen quedar uns 10 minuts, o potser una mica menys, però vull dir que encara la destrossa hauria pogut ser pitjor per Escòcia.
És que els últims 10 minuts són gairebé més... els miràvem i teníem més pinta de que es consumava la remuntada, perquè veies aquests escocesos que portaven un empenament que prou mèrit van fer de saber defensar aquest d'avantatge minsa al final i de fer-ho amb prou ofici. Jo ho he buscat i he vist que en anglès a migdiada es diu nap. Doncs jo crec que entre naps i cols, déu-n'hi-do aquesta Escòcia, perquè és capaç d'unes coses i és capaç de les contràries. I en primer tram de partit en què passa per sobre, Finn Russell, un sospitós habitual d'aquesta secció, i crec que té un dels partits més còmodes que ha jugat a la seva vida. Si hi ha els galesos que ànimes càndides els hi passen les pilotes còmodament, fa unes 50-22, fa un desplegament espectacular, però després aquesta gala és tendre, aquests nanos, i aquest, no, el xai seria d'aquell que ha acabat de fer, seria allò, l'etxal, es diu, quan són ben tendres, els que es mengen, doncs exacte, seria aquest tipus de nens petits, acaben fent un partit que el perden, però que jo crec que pot ser una primera pedra d'algo interessant. És a dir, jo crec que Gales perd aquest rècord històric que deia en Francesc, però pot ser una derrota que per la reacció quasi consumada com a remuntada es pot donar per bona, i aquesta generació de niñatos que ens han tirat a sobre la taula i han dit vinga va, apreneu-ne, doncs jo crec que ens hi podem confiar. Agafant-nos amb coses més anecdòtiques, ahir veiem el tanca, el 15 de Gales, un nano que em sembla que es diu Winnet de cognom, que no arriba ni als 20 partits professionals i que juga amb el 15 amb la samarra vermella, jugant al Principality, sona l'himne, es posa a plorar, són cosetes d'aquestes més anecdòtiques, si vols, però que ens agraden i que ens retrotreuen en els Sis Nacions aquest d'estómac que ens agrada tant. Hi ha jugadors per anar seguint, i de fet en aquesta Gales els pitjors per mi van ser els més veterans, Davis en el 9 i Josh Adams a un dels cantons de l'Àlava, per mi van ser del pitjoret de Gales. Per tant, a veure aquests jovenets que ens diuen en el futur.
Derrota, però va salvant bonus, no, Gales?
Doble bonus. Clar, perquè va fer 4 assajos i va perdre només d'un punt, per tant va sumar 2 puntets. Gales, com a mínim,
benvingut sigui.
I Escòcia, que no va sumar bonus perquè només va fer 3 marques. I Finn Russell, per completar això que deia el Cugat, després del partit deia, jo aquesta situació, que això ja ho he viscut a Escòcia, diu, però normalment perdíem. Diu, em quedo com a mínim amb que hem guanyat, i que hem guanyat a Gales, que feia molt que no passava, i que seguim amb plenes opcions de guanyar els Sis Nacions, perquè Escòcia insisteix des de fa molts anys que la seva missió, el seu objectiu és guanyar els Sis Nacions.
A veure si ho aconsegueix. L'MVP d'aquesta victòria patida escocesa, per aquí?
Doncs farem un doble MVP pels galesos, que ja que no van guanyar, com a mínim doncs, que s'enduguin el millor jugador. Per mi van ser Thomas Williams i Ian Lloyd, que són el 9 i el 10 suplents. Ian Lloyd va entrar al minut 35 i Thomas Williams a la mitja part. I van canviar totalment el partit, també una mica aprofitant el de perdidors al Rio ja, amb 0-27, dius, bueno, ja, total, cremem-ho tot. I gairebé els hi surt bé, per tant, doncs, l'MVP pel 9 i el 10 suplents galesos.
Va, anem a completar el resum de la jornada buscant quin ha estat el protagonista. Segurament amb actuacions com la d'ahir li començaran a dir Mr. Crowley, l'irlandès que ahir va fer-ho molt bé, i no tenia una papereta fàcil, Francesc.
Gens ni mica, de fet, haver de substituir a Johnny Sexton. El primer partit que no juga Johnny Sexton en 12 o 13 anys, segurament, amb el 10 irlandès, i aquest nano, dic nano perquè és que té 23 anys, només havia jugat, ho vam comentar la setmana passada, 9 partits amb Irlanda fins al moment, i li donen doncs això, el timó d'un vaixell que va de tota vela des de fot 3 anys. I també s'ha de dir que també és més fàcil. És a dir, si tu has de substituir a una superestrella en un equip que va molt bé, també et va tot de cara, no? La inèrcia és més bona. Per tant, però bueno, sí, aquest Mr. Crowley d'Ozzy Osbourne, que li dediquem a Ozzy Osbourne, que sembla el fill perdut de Mario i Alaska. La Maria Vaquerito i Alaska, és com una...
Sí que és veritat.
Que sí?
Sí que és veritat, podria ser de la família perfectament.
Sí, 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 perquè té la pinta del Maria Vaquerito i l'embargadura de l'Alaska, trobo. Per tant, Ozzy Osbourne, aquest Mr. Crowley pel Jack Crowley.
Jack Crowley, el protagonista d'aquesta jornada. I el ninot de fusta... ninot de fusta per aquí, Francesc.
Això és la cullera de fusta directament contra el cap de Paul Willemse. Mira, que ja ho he comentat.
El Cugat estaria d'acord, em sembla.
Sí, home, és que és...
Pica fort, pica-li fort.
Sí, perquè 31 anys, més de 30 partits amb França, que al minut 15 et treguin una groga per netejar i donar-li amb l'espatlla al cap, vinga, passa. Però que surtis i que al cap de 5 minuts de tornada a la targeta groga facis una acció pràcticament calcada i t'expulsin al minut 30, és que noi, hi ha un partit que ja estava prou difícil per França, doncs avui la cullera de fusta li hem de clavar uns quants cullerassos, que en català correcte, el bon amic del Paul Willemse.
Doncs Pau Willemse, que s'emporta aquest primer càstig d'aquesta primera jornada de les 6 nacions. I ara sí que haurem d'entrar a l'hora del te amb Cugat Comas. Jessica Fletcher també, que també ens acompanya. Per on ens porta l'hora del te, Cugat?
Doncs avui, davant la mort esportiva de la França de Gaultier, m'agradaria parlar de tanatoris. Heu de saber que els tanatoris és important portar-se bé, i porto tres aspectes molt ràpids per adaptats a França, però perquè sapigueu com us heu de portar quan aneu a un tanatori a donar el pèsam. El primer és que heu de deixar parlar els familiars. Val? No sou vosaltres els protagonistes, els familiars de la persona que ha mort són els que han de parlar, per tant, els jugadors que s'ho facin i que parlin i que ho arreglin. El segon és, quan no sàpigues què dir, dir allò de lo important és que no va patir. Divendres ens va passar tant per sobre Irlanda que crec que no vam arribar ni a patir. Per tant, sempre que no sàpigues què dir en un territori, l'important és que no va patir. I el tercer és que mai preguntis pels familiars que no hi són a la sala de vetlla. Per tant, l'excusa de Dupont no basta, no n'hi ha prou amb l'excusa de Dupont. No preguntem per ell i intentem espavilar-nos, fem el funeral i a veure la següent vida què tal.
Doncs a veure la següent vida, que per França serà a Escòcia, a Murrayfield, el dissabte a 3:15 de la tarda, la segona jornada. També dissabte tindrem una Anglaterra-Gales a 6:15 i diumenge a 4:00 un Irlanda-Itàlia. Pinta aquest Irlanda-Itàlia aquí a 4:00 diumenge, però deixeu-me que m'acabi de mirar amb calma aquesta setmana. És que em fa por també que això sigui un 42-3.
Pot ser, però
bueno, ser, no
passa res.
Però no passa res, ho podem salvar, no?
Crec que podem omplir dos hores tant.
Ho podem salvar d'alguna manera.
Ja portarem pizza.
Doncs atents als vostres aparells, a veure si ho acabem de lligar. Anant a casa nostra, avui ha jugat la Santboiana, un partit que tenia ajornat de la jornada 5 i ha perdut al camp de l'Ordizia, Francesc.
Sí, un partit irrellevant, 44-30, irrellevant per Santboi, no per l'Ordizia, 44-38, i amb aquest partit s'acaba doncs definitivament ja la primera volta de la Divisió d'Honor, per la qual la Santboiana ha quedat cinquena, per tant, jugarà al grup de dalt amb els 6 primers, i el Barça és 8è, i jugarà per intentar evitar la permanència, o bueno, si acabés 7è o 8è, jugaria els play-offs pel títol, que de fet és la posició que té ara, per tant no és descartable.
I a la Lliga Iberdrola, la Lliga Femenina, han perdut els dos catalans avui.
Sí, han perdut els dos catalans, el Barça a casa 13-26 contra el Crat, que és el líder, i els Sant Cugat s'han dut un bon correctiu a Valladolid, al Pepe Rojo, contra el Salvador, 35-17, i com en la Lliga dels Nois, doncs les noies també de les dones s'ha acabat, la primera fase, 7 jornades, el Sant Cugat és quart, jugarà al grup de dalt, i el Barça és cinquè, només 2 punts, si arriba a guanyar el Barça li pesca el lloc al Sant Cugat, però cinquè, per tant, jugarà a la part de baix.
Doncs ara, pendents d'aquesta segona fase, la Lliga Espanyola, tant masculina com femenina, i la setmana que ve més 6 nacions. Francesc, un plaer, moltes gràcies.
Igualment, Xavi.
Cugat, gràcies, fins la propera.
Fins la propera.
12 minuts i 6:15. Pol Prats, bona tarda.
Bona tarda.
Una altra actualització al Superesports, la informació general, que passa per on?
Doncs per Barcelona, perquè Jaume Collboni demana més detalls al govern espanyol i la Generalitat sobre com garantiran el subministrament d'aigua potable si la sequera es continua agreujant. L'alcalde de Barcelona ha donat el seu vistiplau al pla per portar aigua amb vaixells des d'altres punts de l'Estat, però demana als dos executius que ho expliquin amb tots els ets i uts.
El que hem de fer és estar molt amatents a allò que les administracions, en aquest cas el govern de la Generalitat i el govern de l'Estat, articulin per combatre els efectes de la sequera, sobretot en el consum humà. A mi el que em preocupa, efectivament el que ens ha de preocupar, i a mi com a alcalde el que més em preocupa en aquests moments, és garantir el consum humà. és a dir, que l'aigua arribi a les aixetes de la gent de la ciutat.
Precisament demà Collboni es reunirà amb la ministra de Transició Ecològica per tractar aquest tema. Teresa Ribera també es trobarà amb el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort. Per què fa el trànsit, la C66 continua tallada a Serinyà, al Pla de l'Estany, a causa de l'accident que hi ha hagut abans de les 3 de la tarda. Hi ha hagut 4 ferits, 2 de greus i 2 menys greus. El SEM els ha traslladat a tots a l'Hospital Josep Trueta de Girona. I a la C16 hi ha 1,5 km de cua a Riu de Cerdanya i 7 quilòmetres més entre la Nou de Berguedà i Bagà, tot plegat en sentit Barcelona. I un últim apunt, la Guàrdia Urbana de Barcelona ha precintat per segon cop un local sense llicència que operava com una discoteca al districte de Ciutat Vella. Es tracta d'un local de la plaça Santa Caterina que funcionava com un after. La policia el va tancar ahir després de rebre diversos avisos. A dins hi havia servei de bar i DJ, una quarantena de persones ballant, fumant i bevent. A més, la porta principal estava tancada amb clau, els extintors caducats, no hi havia il·luminació d'emergència i els passadissos estaven obstaculitzats. Per tot plegat, la policia va desallotjar els assistents i va precintar el local de forma cautelar.
Moltes gràcies, Pol. Fins ara.
Fins ara.
A primera, segona part en marxa ja el Sadar d'aquest Osasuna Celta.
Amb aquesta victòria visitant 0-2 del Celta, primer minut de la segona meitat. Seria una victòria importantíssima pel conjunt gallec, però encara ha de jugar tot el segon temps.
I a segona, com tenim els partits?
Doncs han arrencat, encara al descans, la Morevieta 0, Racing de Santander 1, i també l'Oviedo 0, el Denk 1.
Cantem ara si els finals de la Premier del Chelsea i del United. Molló.
Finalment, Stamford Bridge, Chelsea 2, Wolverhampton 4 i Manchester United 3, West Ham 0. També final Nàpols 2, Hellas Verona 1. I a França destaco la victòria del Toulouse del català Carles Martínez, que guanyava 0-3. Al final, Reims 2, Toulouse 3.
Què fa el Nàstic a la primera federació?
Doncs acaba de marcar 2 gols en un minut. Per tant, està guanyant. Reial Ciutat B 0, Nàstic 2 a l'11 de la segona meitat. Una victòria que situaria el Nàstic provisionalment líder a l'espera del que faci la Pontferradina, que juga més tard. Però ha encarrilat el partit amb aquests 2 gols a la contra, el 57, guanyant 0-2 al conjunt grana.
Una pausa i a la tornada. 2 àrbitres catalans que van xiular la final de l'europeu masculí ara fa una setmana a Colònia. Andreu Marín i Nacho García.
Superesports amb Xavi Puig.
Sabem com n'és de difícil la pujada de gener, que si comença anglès, que si fer més esport. Així que a Conforamat proposem un propòsit més fàcil de complir. Relaxar-te i estar de gust a casa teva. I perquè ho facis realitat, del 2 al 7 de febrer gaudeix de descomptes de fins a un 25% en sofàs, matalassos, mobles i decoració. Conforamat.
Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days. 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta les condicions de la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
Estàs buscant una moto? A Motos Balart t'ho posem fàcil. Visita'ns i descobreix la nostra àmplia gamma de motos Piaggio, Vespa, Aprilia i Moto Guzzi. Ara som més a prop teu que mai. Noves instal·lacions a Barcelona o carrer Calvet 49. I també, com sempre, a Barcelona o carrer Còrsega 201. I a l'Hospitalet Avinguda Isabel la Catòlica 4. Motosbalart.com.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
El 9 de febrer, RAC 1 on tour. El divendres dia 9 posarem rodes a la ràdio i visitarem les 4 capitals del país per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio. El món a RAC 1 amb Jordi Basté des del Teatre La Llotja de Lleida.
Jo crec que hauríem de fer més sovint el programa des d'aquí.
La competència amb els Oscars i el vostè primer amb Marc Giró des de l'aula magna de la URB, al Campus Catalunya de Tarragona.
És aquell dia que foteu la programació especial de RAC 1, no?
Que això s'ha omplert moltíssim.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés des de la carpa del Circ Històric Reluí al Port Vell de Barcelona.
Moltíssimes, moltíssimes gràcies.
No ho sé, amb Anna Ballonesta i tu diràs amb Aleix Pariser des del Centre Cultural La Mercè de Girona.
Les 8 en punt, bona nit.
Benvinguts al Tu diràs, un Tu diràs especial.
Us hi esperem, l'entrada és lliure. Podeu seguir tota la jornada a la ràdio i viure-ho en directe a rac1.cat i a la xarxa Més.
Sintonia!
Va! El divendres 9 de febrer, RAC1, on tour per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio. Tots som un. Amb el suport de CaixaBank, la Diputació de Girona, la Diputació de Lleida, l'Ajuntament de Lleida i la Universitat Rovira i Virgili. I amb la col·laboració de Birba, Carlit, Torrons Vicenç, Montse Interiors i Cellers Maset. A RAC 1, Superesports. Like we danced into a nightmare. We're living 1984. If double thinks no longer fiction, we'll dream of Huxley's island shores. Waking life, it lets us down. So close your eyes and melt away. In the middle of the night,
cinc minuts i dos quarts de sis de la tarda, RAC1 Superesports fins a les 11, que agafarà el relleu al Tu diràs amb l'Aleix Pariser per arribar a la una de la matinada. Dos quarts de set tenim partit a Cornellà, el Prat Espanyol Llevant, a les 9 partides al Bernabéu, Reial Madrid, Atlètic de Madrid, a Cornellà amb l'Edu de Vall, amb el Joan Camí, amb el Solsona i companyia, i al Bernabéu i tindrem el Damià López amb el Marc Marbà també ajudant-nos a comentar el que passi en aquest derbi madrileny. A primera de moment guanyant el Celta 0-2 al Camp d'Osasuna, a la Premier, a punt de començar el partit de la jornada entre l'Arsenal i el Liverpool, separats per 5 punts a favor dels de Klopp. Quins 11 es presenten o què destaques dels 11
doncs
dels altres?
Et diré que no hi ha sorpreses significatives, que juguen amb tots els dos entrenadors. Potser l'Arsenal destacaria que al davant juguen amb Saka, Havertz i Martinelli, no hi ha sorpreses, i que el Liverpool, ja sabem que hi ha la baixa de Salah, avui els tres homes al davant seran Diogo Jota, Gakpo i Luis Díaz, avui amb Anthony Taylor dirigint el partit. El jugador s'apunta a saltar a la gespa per disputar aquest partidàs a la Premier.
Un clàssic de l'arbitratge anglès. I mira, parlant d'arbitratges, ara fa una setmana es va disputar la final de l'Europeu d'handbol a Colònia, Alemanya, una gran final entre França i Dinamarca que van guanyar els francesos a la pròrroga per 33-31, una final que va tenir protagonistes catalans.
Okay, I'm here, but not without signals. We can communicate, but without signals. Come on, come on.
Aquest que sentim és l'Andreu Marín i aquest...
Nada, Andreu.
First save for Emil Nils.
Nothing, like this, here, like this. Nothing, like this. Shoot. Not a clear, no. No és el mismo.
Aquest és el Nacho García. Són catalans, són àrbitres, i això que hem sentit són dos moments de la final de l'Europeu d'ara fa una setmana que van xiular l'Andreu i el Nacho. Hola, Andreu, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hola, Nacho, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I gràcies per ser avui al Superesports després d'aquest europeu. Ara et preguntava, Andreu, si toquen dies de vacances després d'un europeu, i em deies, diu, vacances, diu, ja m'agradaria.
Vacances, és arribar i cap a la feina. Cap a la feina.
Perquè això vol dir que vosaltres no viviu de l'arbitratge, Andreu.
No. Ni molt menys. No tenim capacitat encara amb aquesta activitat, tal com està muntada, per poder-nos-hi dedicar. Tot i que ens demanen professionalitat absoluta amb tota la resta, no, de l'activitat, però no tenim aquesta sort.
És a dir, que sou professionals, Nacho, d'aquella manera, no? Vaja, que ho sou, evidentment, i actueu com a professionals, però no per guanyar-vos la vida amb l'esport.
Les exigències són professionals i, tal com ha dit l'Andreu, la remuneració no és així, però bueno, molt contents, vaja, de ser-hi i de participar-hi.
Què suposa per la carrera d'un àrbitre, Andreu, poder dirigir una final com la d'ara fa una setmana a Colònia, la final d'un europeu masculí?
Home, doncs és com assolir una fita, no? Nosaltres, per sort, portem bastants anys dirigint partits al màxim nivell. Nosaltres vam tenir la sort també d'entrar en competicions femenines fa més d'una dècada i ja havíem tingut la sort de poder dirigir una final d'europeu, una final de mundial, ja fa uns 10 anys. Llavors, ostres, en aquell moment segurament no era tan conscient com ara. La veritat és que ara te n'adones de la importància que realment té, no? I de que tot el que passa durant el camí doncs val la pena.
Clar, perquè això pugui passar, la selecció espanyola no ha d'arribar a la final, i últimament us ho posava complicat, Andreu, de poder disputar, de poder xiular vosaltres una final masculina.
Això és cert, i qualsevol jutge de qualsevol
Rivera,
esport...
Home, Rivera, deixen alguna de final per nosaltres, també.
De qualsevol esport que tracteu, ja sabeu que si el nostre, l'equip nacional hi arriba, els àrbitres i les àrbitres no hi arribem.
Això ho teniu clar,
això està assumit.
I ho enteneu que sigui així? És a dir, igual que en clubs, per exemple, vosaltres podeu xiular partits d'equips catalans, no? A la Sobal?
A Sobal, sí.
A Sobal.
A Espanya ho tenim normalitzat i crec que és un gran pas endavant, cosa que no passa en uns altres països.
I en uns altres esports, tampoc. Però a nivell de seleccions enteneu que hagi de ser així? És a dir, que un àrbitre espanyol no pugui xiular un partit de la selecció espanyola?
Veient durant bastants anys com està muntat a nivell polític, a nivell europeu i internacional, el vincle entre federacions i federació, millor està lluny. Millor està lluny.
Per no prendre mal, no?
Millor
està lluny.
Molt millor.
Creus, Nacho, que vau fer una bona final diumenge passat a Colònia?
Sí, crec que sí. Crec que bueno, per ser una final la vam dirigir bé. El més important és que no vam sortir a la foto als últims 15 minuts de la segona part i tota la pròrroga. Llavors això al final, doncs bueno, des del punt de vista arbitral és molt, molt important, no? No tenir l'última decisió compromesa, no sortir a la foto el dia després, no? De dir, hòstia, mira, per aquesta decisió al final França o Dinamarca va guanyar o tal, no? Llavors crec que sí. No va ser el nostre partit més brillant de l'europeu, però bueno, és una final i s'ha de viure també, s'ha de viure.
Tu notes, ho noteu, Nacho, des de a sobre de la pista ja si la cosa flueix bé, és a dir, si està sent un partit de dius, hòstia, avui la cosa rull, això es nota ja en els primers minuts, com serà, com s'ensuma aquell partit o no, Nacho?
Sí, a veure, com ha dit l'Andreu, nosaltres vam tenir la sort de començar fa temps amb aquest nivell amb noies. Això ens va donar molta experiència i amb nois portem des del 2020 i al final això et dona, bueno, havíem estat molt còmodes tot l'europeu amb bons feelings i això es va transformar a la final. Els primers 10-12 minuts van ser bastant bons, encara que bueno, ens va costar una mica entrar també amb ritme, perquè bueno, per tot el que comporta una final al Lanxess Arena, que és com el temple de l'handbol, i la responsabilitat de tornar a pitar el que era el partit la final del Mundial anterior, la final de les Olimpíades anteriors, bueno, doncs també són dos equips que es trobaven, bueno, tot això va fer que fos especial, vaya.
Siete, dime. Digam.
Ahí dices que estamos un poco duros, pero ellos con la camiseta no
vale,
paran de
ganar. Vale, okay, igual ahí tienes razón.
Igual ahir tenies razón la conversa que mantenia l'Andreu amb el Ludovic Fàbregas, el moment que li diu digue'm en català també, perquè el Ludovic, com sabem, parla perfectament el català i entenc que et comunicaves i tota la Lliga Sobal potser en català amb ell en alguna ocasió, Andreu.
Sí, i diumenge passat ell no va parlar en català potser perquè en aquell moment no li va sortir, però sí que parla català normalment, vaja, no? I amb ell em relacionava en català, per això la meva primera reacció va ser el digue'm. Sí.
Els jugadors van ajudar, van col·laborar bastant, sent una final, que evidentment hi ha molt en joc i la tensió és evident, però...
Va haver-hi un equip que ho va posar una miqueta més difícil que un altre.
Un equip
ho va posar una miqueta més difícil que un altre, però...
I van guanyar, no?
I van acabar guanyant, per cert.
No? Ja. Sí. Amb qui parlaves ara, no? No van acabar de col·laborar del tot, però mira, com a mínim van acabar emportant-se l'or. Fins a quin punt es pot dialogar, però, amb els jugadors? És a dir, es pot conversar durant un partit de tanta tensió, de tanta responsabilitat com aquest?
És absolutament necessari. És que no hi ha cap altra manera de dirigir un partit. Nosaltres ja ho intentem quan parlem amb àrbitres nois, noies, joves, que és que l'única manera que hi ha de dirigir un partit és parlant, és l'única manera. Utilitzar el xiulet ho pot fer l'entrenador durant l'entrenament i no s'hi dedica, però per gestionar les emocions i per intentar portar el partit per un camí més fàcil per tothom s'ha de parlar. Has de mirar els ulls i t'has de relacionar, si no ho fas no podràs ser un bon àrbitre.
Hi ha moments que també cal ser contundent.
Come on, it's okay, come on!
Xavier dius Dedicamem en un moment que li... dos minuts, exclusió de Dedicamem, que ell te la vol allò, discutir o posar en dubte, i tu li dius...
Sí.
Vés-te'n a la banqueta, vés-te'n a la banqueta, sí. Dic que són dos minuts i calla.
Ja, també et diré que aquest tipus de reacció amb ell es pot tenir, aquest tipus de conversa ell l'accepta, i hi ha uns altres perfils de jugadors que no se m'acudiria mai dirigir-me així.
Clar, perquè vosaltres el prepareu, Nacho, el partit. És a dir, quan tu saps que esteu designats per xiular una final, la final és França-Dinamarca, la preparació del partit, com me l'he d'imaginar? Com és? Quins passos seguiu?
Bueno, de fet, la preparació és un cop que ens diuen que pitem la final, que això va ser dijous, ho vam celebrar amb un bon sopar. Amb els nostres col·legues espanyols aquí que estaven a Colònia, eh? Uh-huh. Llavors vam fer un bon sopar per tal. Llavors, bueno, vam començar a preparar-ho el divendres. Nosaltres, bueno, quan preparem partits, cadascú fa la seva feina individualment, cadascú mira les seves coses de cada equip i després les posem en comú, amb converses durant el dinar, durant el tal, amb un cafè i tal, doncs, bueno, mirem com juga cada equip amb atac i defensa, qui són els key players, no? Els jugadors que porten la batuta, amb quins es poden parlar, que normalment, com també pitem bastant Champions, al final tenim molta relació amb ells, i llavors, bueno, doncs saps qui són els 2-3 de França que pots parlar bé, el que no pots parlar, i el mateix amb Dinamarca, no? I d'aquí, doncs, bueno, mirem parell de partits anteriors i a nivell de decisions arbitrals, no? Com que accepten, que no accepten, i d'aquí ja et fas una mica el pla de partit, que, bueno, que cadascú fa el seu, és a dir, com a parella arbitral o com a àrbitre individual, cadascú fa el seu, i estic convençut que molts plans funcionen també, eh? Nosaltres ho fem així, bueno, i ens agrada, vaja, ens agrada, i ens ha sortit bé.
Clar, els teniu calats, els jugadors, Andreu, vaja, tu saps qui exagera la caiguda perquè sembli que se falta en atac, i quan salta des de l'extrem sembla que l'hagin tocat i potser no l'han tocat, vull dir, tots aquests, clar, els teniu caladíssims.
Clar, clar, tot i això, sempre també tenim el llum encès de escolta, sí que exageren, però també els hi fan, els hi fan faltes, eh? O sigui, no sempre és culpable el que es tira, perquè potser a vegades també hi ajuden, i tampoc cal anar premeditadament a dir-li o pensar que li direm a algú que no es tiri quan realment li fan coses. O
sigui, clar, un França-Dinamarca és un partidàs, és
el
millor partit que es poden veure, o el millor partit segurament que es pot veure al món.
Ara mateix és el partit.
Mateix, no?
Sí.
El gaudiu? Com a partit d'handbol, Andreu, tu l'arribes a gaudir quan estàs a la pista o no?
Jo he gaudit moltíssims partits, moltíssims, i també n'he patit uns altres. I en aquest no va ser dels que més he gaudit a la meva carrera. Això vagi per davant. No vam fer mala feina, però bueno, estem acostumats darrerament a dirigir molts partits de Champions i fins i tot els partits de l'Europeu, portaven 5 abans, que havien sigut bases d'oli. Llavors, clar, quan arriba un partit que no és una base d'oli, t'hi has d'esmerçar una miqueta més, i la sensació no és la mateixa.
L'has tornat a veure, Nacho, el partit, la final?
Dos cops, sí.
Dos cops?
Sí, de fet vaig dir a l'acabar el partit vaig dir que no el veuria, i no vaig poder aguantar. Dimarts ja dic, hòstia, l'he de mirar 3-4 coses. I sí, l'he vist un cop i l'he vist un altre cop, l'he vist dos, vaja, i em queda un altre, em queda un altre perquè...
Però l'has vist, bueno, per mirar-vos a vosaltres, Nacho? És a dir, no el veus cap vegada per dir, vaig a veure una final de l'Europeu? Sempre ho mires amb ulls d'àrbitre?
Sí, sí. Jo amb el meu cas, contràriament a l'Andreu aquí a la final, jo vaig passar un minut molt complicat a la final, a nivell psicològic, vaig marxar del partit i tal, bueno, i després des del 12-13 de la primera part ho vaig gaudir molt. Jo era molt, molt conscient d'on estava, i hòstia, teníem una posició privilegiada per estar en aquest partit que hem vist per la tele tants cops, al final mundial, final olimpiada, final, hòstia, i ara estar allà al mig era com hòstia, seria imperdonable si no ho disfruto, no? Però bueno, després de va haver-ho pitat, els dos cops que l'he vist, no l'he vist per veure la final d'handbol, l'he vist per veure l'arbitratge, la cagadeta aquesta, el nada, 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 aquest que surt aquí, nada, 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 doncs ara crec que hauríem d'haver pitat 100 metres pel Lika. No perquè sigui molt clar, sinó perquè t'ho demanava el partit. Uh-huh. I no era conscient, allà no era conscient. Quan l'he vist per la tele dic, hòstia, sí que potser sí que anava bé. Però bueno, però ja està, vaja, no, és... Som una mica sadomassos, els àrbitres.
Bueno, si et pica, mira, el gest que feia l'Andreu quan has dit que l'havies vist ja dues vegades era d'autoflagelar-se, pràcticament. I encara li queda una tercera, Andreu. Encara diu el Nacho que encara li queda una tercera.
I dono fe que ho veurà i sí, seguirà.
Tu ja l'has anat a veure, Andreu, o no?
Jo l'he vista, i l'he vista només perquè passessin els minuts, per veure que la cosa havia estat... raonablement acceptable, bastant millor del que pensava, això és cert, perquè sóc bastant patidor, i per això jo no la tornaré a veure més. No serà per preparar el partit següent, no, ni molt menys. El partit següent serà un nou partit. El millor que hauré de fer a la meva carrera serà el següent, com sempre.
Va ser una final amb pròrroga inclosa, serveix França amb un gol d'avantatge quan queden 5 segons pel final, i l'Andreu diu això.
Concentrado, s'acabó.
Concentrado, se acabó. Una mica en la línia que deia el Nacho en una primera resposta de no vam sortir a la foto dels últims minuts, de l'últim quadre ni de la pròrroga, i suposo que aquesta concentració de dir ho hem clavat bastant, ara no l'espicien, no?
Exacte, que qualsevol àrbitre sap que pot passar qualsevol cosa en qualsevol moment, i més al final, i si passa al final, recordaran l'arbitratge. I la millor manera de recordar una final segurament és això. Qui la va pitar? Ho sabem nosaltres. Vosaltres, perquè ara ens heu trucat, però d'aquí un mes ningú se'n recordarà, i això és el millor.
Mira, ara que dius això d'últimes accions, França es classifica per la final forçant la pròrroga contra Suècia amb una falta amb rellotge a zero. Prendí fa un llançament que no saps ben bé com l'arriba a fer, supera la tanca i marca. Moltes protestes, possiblement de Suècia, de si havia aixecat el peu de suport o no. I a mi em va sorprendre que tenint el VAR, els àrbitres, en una acció tan determinant que decidia si el partit anava a la pròrroga o no anava a la pròrroga, no s'ho van a mirar. Vosaltres deveu tenir l'explicació del per què, Andreu, o no?
Per trencar una llança en favor d'aquest arbitratge, i no per res en concret... Realment nosaltres, durant els darrers 30 segons, hi ha una sèrie de casos... durant tot el partit tenim una sèrie de casos en els quals podem anar-hi. Però en concret, amb aquesta situació, no estem obligats a anar-hi. Llavors, la protesta posterior, diguem-ne, de Suècia, una vegada finalitzat el partit, no procedia. En aquest sentit, sí que tenen raó. El que passa és que... I és una de les coses que a mi més m'afecta, no?, en el món de l'arbitratge, perquè no només del nostre esport, sinó d'uns altres, no? A vegades no impera el sentit comú, no? I jo crec que en aquest cas, igual que es va dir en petit comitè, que després del partit potser podríem haver anat a mirar la situació, doncs per què no? Perquè si vas i revises i realment prens la decisió encertada, jo crec que la imatge hauria estat bastant millor. I després potser hauria guanyat a la pròrroga el mateix equip.
Sí, però el sentit comú, no? Almenys des de fora dius, hosti, si tens aquesta eina, sí. En quin millor moment, clar, per utilitzar-la que en un gol decisiu, no? En un gol que et pot decidir qui passa a la final.
Tenim tantes normes, ja, moltes vegades a les quals complir, que realment, clar, si et bases amb elles, vale, podem dir que van actuar correctament. Però clar, al final, la decisió va ser la correcta, aquesta és la pregunta, no? La gran pregunta.
Digues, Nacho, digues.
Sí, al final jo crec que aquí impera, com has dit, el sentit comú, eh? I impera, hauria d'haver imperat el sentit comú i fer-ho fàcil, no? Al final és si tens l'oportunitat d'anar al videoreplay, ves. El que passa és que amb aquest arbitratge jo t'he de dir que aquests dos àrbitres van estar molt còmodes a tota la semifinal, van estar, jo crec que molt relaxats amb tota la semifinal, venien de pitar la final de les Olimpiades. I crec que ell quan pita gol, quan dona gol al final, psicològicament ell està 100% convençut de que és gol. Llavors, clar, si no tens cap dubte, i el teu company que estava a l'altra banda no pot veure això, perquè no pot veure, no està mirant, està mirant si la pilota entra o no entra, i ja està. Llavors, tu com a àrbitre, com a persona amb sentiments, dius, hòstia, jo per què he d'anar al video replay, no? Llavors, aquí estem una mica, com ha dit l'Andreu, una mica sols, no? Una mica... Escolta, perquè no tenir... Jo no dic de copiar lo del futbol del VAR, perquè no ho diré jo, això, eh? Però algú de fora, un supervisor, que digui, escolta, perquè no aneu a veure l'última decisió? Perquè al final, clar, va haver-hi molt de soroll després d'aquesta decisió, perquè, perquè evidentment no, no era legal, no era un gol legal, i al final França va guanyar l'europeu, i va haver-hi molt de merder, molt d'enrenou amb tot això, però escolta, i els àrbitres al mig, i per què no? Per què no hi ha una figura externa que digui, escolta, vés a revisar això, sobretot amb els últims 30 segons, que tu estàs amb el teu, amb no fallar la decisió i tal, no? I potser una opinió de fora pot donar-te una mica més d'ajuda. Però bueno, crec que per això també l'Andreu em va dir al final de la pròrroga concentrado, no? Al cap aquesta situació, no? De, hòstia, no
s'ultima. A veure si ara la liarem en el que ens ha costat arribar fins aquí.
Que ja està això, ara per 5 segons no la liem, sobretot no la liem.
Ja.
Quants anys fa, Andreu, que xiuleu amb el Nacho?
Pues des del 1998-99, més o menys.
Caram, i com us coneixeu?
Mira, ell és el germà d'un excompany d'equip.
Així que d'un excompany d'equip.
Sí, llavors el comitè d'àrbitres van dir, ah, pites amb ell. I jo ell el coneixia perquè era el germà de l'Alberto, no pas perquè fos el Nacho.
Perquè sí, els dos veniu de jugar amb vol.
Sí, tots dos som de la Verneda, jugàvem al Sant Martí, jugava l'Adrianenc, i venim d'allà, del barri.
L'àrbitre, veig que són parelles fidels al món de l'arbitratge de l'handbol.
En general, sí.
Són parelles que duren molts anys, no?
En general, sí. Això té les seves coses bones, però té les seves coses dolentes, que és que, clar, depèn de la salut i de la vida personal de l'altra persona. Llavors, per això té unes coses molt positives, que és que t'estimes molt algú i alguna família, que no és la teva, però que te la fas teva, i té coses negatives a nivell esportiu, que és una cosa que segurament amb l'arbitratge individual no passa.
Tu per què vas decidir, Nacho, ser àrbitre?
Doncs no explicaré un conte de fales ni tot això, eh? Va ser un tema...
No ho esperava, eh?
Molt,
no,
va ser un tema molt pràctic.
Digues que és vocacional.
No. Va ser una cosa molt pràctica.
Somiaves amb ser àrbitre.
No tenia un duro, i el meu entrenador, amb aquell, l'Adrianenc, que era àrbitre a Sobal, o havia sigut àrbitre a Sobal, Domingo Escudero, em va dir, escolta, pues poco te haces árbitro y así te sacas 30 euros aquí, o no me acuerdo, el valor en
pasetas. Pesetas, sí. Pesetas, chaval.
Pero sí, pesetas, no, clar, pesetas, era pesetas, ara no recordo, no? Però, i vaig començar així,
estava estudiant en carrera. Encara sabem què són les pesetes, sí.
Però sí, va començar per aquí, el que passa és que, bueno, has d'haver al final... Això és al principi, després sí que has de tenir una passió, perquè si no és una passió, això no es pot aguantar, vaja, no... L'exigència que té tot això no és aguantable, però bueno.
En el teu cas també, Andreu, la butxaca,
però així,
al principi,
vaja.
O no? De dir, mira, em trauré aquí uns calarons al cap de setmana.
La veritat és que no, és que com altres tantes decisions que vas prenent, vas fent, et trobes que hi ha un amic a l'escola, un conegut a l'escola que s'hi dedica o que fa d'àrbitre, i el dia que hi hagi un curs, i el dia que va haver-hi un curs, em va arribar, va anar-hi, i m'hi vaig quedar, i la mama em va ajudar a portar-me a tots els partits que podia durant molt de temps, i així va començar tot. Però va ser una decisió més, del dia a dia, no va ser res que, ni per diners, ni... No. Va ser una cosa normal.
En una parella hi ha àrbitre principal o no en el món de l'handbol?
No.
O sigui, els dos teniu el mateix pes.
Exacte. Els dos tenim el mateix pes i no tots dos sempre tenim el millor dia. En aquest cas sí que a vegades es veu més a un o a un altre en funció del dia que tinguem. Però no, en principi no. Les forces, diguem-ne, les autoritats són les mateixes.
I hi ha molta comunicació durant un partit a la pista entre vosaltres dos?
Hi ha molt, per sort hi ha molt d'editat amb aquest vídeo que s'ha publicat. Hi ha molta edició, molt treball d'edició. Sí.
Bueno, això va passar, també ho penses, per exemple, la CB que penja, perdona, Nacho, vídeos de tant en tant, sobretot en partits grossos, en clàssics o en algunes finals, i ja penses a dir, ens agrada molt, i des d'aquí ens agradaria que encara ho fessin més, perquè jo crec que apropa molt la figura de l'arbitratge, i veus situacions que t'imagines com poden ser, però que fins que aleshores realment no et fas una mica la idea de com són, però també veus de dir, bueno, sí, però clar, aquí hi ha el bo.
Sí.
El que no es pot escoltar no ens ho deixen escoltar.
Per bo, bueno, diguem-ne que t'acosta, no?, a aquest jugador-jugadora que dius, ostres, sí que és tan repel·lent com sembla, i aquest àrbitre que dius, ostres, pues sí, realment, o a vegades potser és que no és tan antipàtic com sembla, sinó que li posen difícil, no?, i al revés, això passa.
Que hauríem de censurar alguna conversa vostra, Nacho, vols dir, durant un partit?
Bueno, sí, és evident, clar, és una final, és una final també amb emocions, no? És un puja i baixa d'emocions i de nostres i dels jugadors, no? I al final hi ha converses una mica que dius, hòstia, després demanes disculpes, el jugador dius, hòstia, no volia, de veritat. I amb això també crees un vincle, de confiança, perquè no només, és a dir, l'àrbitre no ha de ser, amb el nostre esport, l'esport com el rugbi, no? que a mi m'apassiona també, no? És a dir, ens hem de comunicar, hem de ser capaços d'explicar les decisions, no totes, i de comunicar el per què i el per què no decidim el que decidim. I hem de saber crear comunicació, crear confiança amb el jugador versus la figura arbitral, perquè no som castigadors, no estem aquí per això, estem aquí per facilitar el joc, que juguin el millor possible, que no es facin mal, que és el principal objectiu arbitral, i d'aquí, escolta, cadascú té el seu caràcter, cadascú té els seus moments, i hem de ser conscients d'això, ja està.
Sí,
ja,
i l'autoritat a més no es guanya imposant-me, dient no, és que mano jo i això és així. No, és que moltes vegades, moltíssimes, si no totes, demanant perdó o dient que tinc dubtes, crec que la gent et respecta bastant més.
Sí, m'agrada molt aquests moments de diàleg, també a l'ACB, en aquest vídeo també vostre, quan algú et diu, és que a mi m'ha semblat, em sembla que és el Ludovic Fàbregas, en aquest moment, no?, que diu, ells també estan agafant molt, i tu dius, pot ser que sigui així, com dir, no? Sí, pots tenir raó, i mira, doncs no ho estic veient igual que tu, no?
Sí, sí, i aquest, diguem-ne, aquesta relació, quan un accepta l'error o el possible error de l'altre, o quan no accepta els dubtes, doncs crec que aquí sí que es referma molt més aquesta posició, aquesta relació.
L'acció més difícil de xiular... Digues, Nacho, perdona.
Per això el rugbi que heu estat parlant abans i tal, i que jo com vaig veure ahir els dos partits i divendres el de França, és un model a copiar perfectament el tema arbitral, i hòstia, explica les decisions amb monstres físics com són els jugadors de rugbi, no? Que són, joder, no sé, l'altre dia el jugador que debutava de França, sí, un jugador
de l'USAP, sí, sí.
150 quilos, 1,92 m, però i escolta, i explica les decisions, i desqualifiquen a un jugador important de França, i no passa res. A la final del Mundial desqualifiquen a un jugador de New Zealand, crec,
sí, sí,
el capità,
sí,
de New Zealand, i no passa res tampoc, és a dir, i escolta, i no, doncs hem de ser capaços de mirar-nos amb aquest tipus d'esport i no amb el futbol, no? Que bueno, el futbol sí que té moltes coses positives, però bueno, amb el tema respecte arbitral no, diguem-ne que no són un exemple, vaja.
No seria el millor exemple. La pitjor, l'acció més difícil de xiular en un partit d'handbol, Andreu, quina diries que és?
És que com tot raula en la concentració. Si tu estàs concentrat en l'aquí i ara, és difícil. És difícil que se t'escapi alguna cosa i que no prenguis la bona decisió esperant una miqueta i sent conscient. Però, òbviament, durant els moments calents del partit és quan sí que has d'estar molt fi. Al final de partit, és que el de la foto pot semblar recurrent en aquesta, no?, conversa que tenim, però és que no podem sortir la foto.
Sí, sí, perquè malament rai, no? Si Exacte. Surts a la foto, encara que puguis ser la foto, haver-la encertat, no? Però que,
sí, sí, exacte,
que creï,
pot ser,
que creï polèmica aquella acció, que tu creus, no? Sí, és que hi ha moltes... Hem decidit bé, sí, però hem sortit a la foto.
Hi ha moltes decisions en el nostre esport, perquè hi ha moltíssimes decisions que no són encertades, de grans arbitratges i de grans àrbitres, però enganyen a tothom i el partit passa i no passa res i els minuts van passant i ostres, però sí, i nosaltres que els mirem només d'arbitratge diem, ostres, però si l'han cagat, i aquí tothom, aquí no es mou ni Déu, i és que és així, hem de ser uns grans actors i a més tenir la credibilitat aquesta, no?
Quan hi ha les designacions, Nacho, en quina pista dius, hosti, que bé que m'ha tocat xiular en aquesta pista, que ja es respira en vol només entrar per tots els racons, en tens alguna de predilecta o no?
Hòstia, m'has fet pensar ara, jo recordo molt de carinyo i molt de patiment, i ara et sorprendré, i potser l'Andreu també, la pista de Bordils.
De Bordils.
Fixa't, estic parlant de Bordils, un equip de primera nacional, o de la B, vaja, està allà sempre, puja baixa. Perquè és una pista amb molt, molt, molt carisma a nivell d'handbòlic, que per nosaltres ha sigut molt, molt important, Bordils i Sarrià, però que jo vaig patir molt, perquè vaig patir... Bueno, l'única lesió que he tingut arbitralment la vaig patir allà. I la tinc molt de carinyo. Això a nivell petit, a nivell gran, clar. L'Anxés Arena serà ara recordat per sempre. Però, bueno, són els camps, jo que sé, no sé, diria el Kilche, a Kiel, l'Sparkassen Arena, tots són molt xulos. És que hi ha camps, tenim la sort de la Champions, tenir pavellons molt, molt xulos,
El Bordils Sarrià, on Sarrià Bordils, no sé. Que vam tenir ocasió de fer-ne algun, nosaltres, al Superesports. Allò és en vol, també, en estat pur.
Si m'haguessis preguntat a mi, jo hauria dit, ell ha dit Bordils, jo hauria dit Sarrià.
Sarrià.
Per mi Sarrià. Sí, perquè no se'ns enfadi el Josep ni ningú d'allà dalt. Però sí, són pistes mítiques i a les quals hem après molt i... Per cert, ens han tractat molt bé. Diuen, oh, és que hi ha molta pressió. Sí. Ens han tractat molt bé, tot i apretar-nos fins al darrer minut. Sí. Ens ho hem passat molt bé.
Mm. Allà et poden tocar el cap.
Allà hi havia un senyor amb un bastó que me'l van presentar fa aquest estiu, que vaig anar, per sort, em van convidar, en Josep em van convidar allà amb els nens, i em va dir, mira, aquest senyor és el que portava el bastó darrere de la porteria. I sí, molt maco.
Encantat de conèixer-lo, ens hem vist molts dies. Sí. Millor una pista, però, plena a vessar, molt d'ambient, amb cridòria, o un pavelló allò mig buit, una mica indiferent per vosaltres, per xiular, Andreu?
Sempre ple, sempre ple i planíssim i animant, i òbviament si hi ha millor, si l'ambient és engrescador i diguem-ne no és gaire hostil, molt millor, la veritat sí. Jo, per exemple, quan li preguntaves a ell aquests noms, jo recordo el camp del Győr, la pista del Győr allà a Hongria, que l'ambient és meravellós, és una festa de l'handbol, i un, no sé, anar-nos a anar a qualsevol pista de Dinamarca, la del Viborg, o equips femenins que sempre fiquen allà molta gent i que és una veritable festa.
Jo tenia dubtes de dir, bueno, clar, però és més pressió també alhora, Nacho, o no? O això s'agraeix per també tenir aquesta concentració que deia l'Andreu, et fica més en el partit de seguida, veure el pavelló ple?
Completament. És a dir, arribar amb un pavelló d'Alemanya i una hora i mitja abans del partit haver-hi 15.000 persones al pavelló.
I juga Geòrgia-Holanda, és a dir, que no hi ha ni georgians ni holandesos al pavelló.
I els alemanys amb aquells aplaudiments rítmics, de bum, 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 de vinga.
Nosaltres vam debutar aquest europeu amb el Netherlands-Geòrgia i al minut 2 de la segona part nosaltres estàvem a Mannheim i li dic a l'Andreu, tu t'has fixat que està tot ple? 20.000 persones veient un Netherlands-Geòrgia?
Increïble.
Però.
Igual que aquí, si organitzem aquí també s'ompliria, sí. Sens dubte.
Sí.
Déu-n'hi-do. Que veureu ple de dir, bueno, aquí viuen l'handbol realment d'una manera diferent. Per això tenim, com dèiem, la Final Four a Colònia.
Exacte.
Allà instal·lada, i que fa pinta que durant dècades gairebé la tindrem allà a Colònia instal·lada. Als Jocs Olímpics us veurem, o encara no se sap això?
Nacho?
Silenci.
Nacho?
No, els Jocs Olímpics és un objectiu en si mateix, no? I al final estem a l'espera de ser designats. Ara entenc que haurem d'anar als preolímpics, no? Que és la primera setmana de març. I d'allà, si no sortim a la foto again, doncs tindrem més possibilitats. Tindrem més possibilitats, sí. Però bueno, sí, jo crec que estem en el bon camí.
És un somni que no s'ha complert, que esperem que es compleixi, però que si no es compleix, com tantes altres coses, doncs ens quedarem amb les coses bones que ens han passat i no pas amb aquesta. El nostre esport està muntat així, van les parelles números 1 dels països i nosaltres hem estat parella número 2 durant 10 anys, els quals hem viscut moltíssimes competicions, sobretot a nivell de seleccions femení, i per això som com som. No que hem arribat aquí, no? Perquè aquí al final l'experiència fa els bons àrbitres i les bones àrbitres, però el tema és arribar així tal i com som, i segurament no seríem així si no haguéssim estat 10 anys o més de 10 anys arbitrant competicions femenines al màxim nivell.
Tant de bo, es podem veure aquests Jocs Olímpics de París. Clar, perquè referents, clar, veu entrar d'aquesta manera al món de l'arbitratge, el Nacho una mica per fer calés, tu, perquè mira, gairebé es va donar així, que de cop vas trobar-te amb un xiulet i doncs vinga, em poso a xiular. Referents en teniu o en teníeu o no?
Hem tingut els nostres mestres, però quan vam començar no coneixíem a ningú, òbviament, és com ara entrem a qualsevol casa i diem, ostres, però passen els anys i pensen penses, ostres, i qui hi havia aquí abans? No, necessites saber de la història, no? De tots els personatges que han fet que això creixi, no? I, bueno, ens trobem els nostres primers professors allà, en Vicenç, passant pel Tono, que són àrbitres que són d'aquí, que són propers, que ens van ensenyar. Després, pues, trobem en Ramon, trobem en Juan de Dios Román, un dels personatges que més ens ha marcat a la nostra carrera esportiva, que segurament no haguéssim pensat mai que ens aniria a unir res, absolutament res, i després resulta que ostres, t'aporten una sèrie de valors que fan que vagis creixent i que vagis agafant coses de tothom.
Tu, Nacho, en tenies algun o no?
No, és igual, el mateix que ha dit l'Andreu, eh? Al final els vas coneixent, al principi comences per començar, una mica no tens, i els propers, els que et van fer el curs d'àrbitre, que al final tu dius, bueno, sí, Tono Welling i Vicente Breto, no? I tu penses que són dos persones que fan classe i ja està, i després te n'adones que, hòstia, que són dos monstres de l'arbitratge i que tenim la sort encara que encara ens continuen ensenyant, no? El Tono, no? En aquest cas, no? El Tono Welling. I després, dels que ha dit l'Andreu, jo em quedaria per afegir un noruec que va marcar també un punt molt important a nosaltres, a l'Sven Olafolje, un tio que té, no sé si ens va ensenyar que havia pitat 24 finals europees.
Ostres.
Entre Champions, Copes de la UEFA, Recopa.